Bé, bona tarda. Estem arribant al final de la 7a edició del Simposi de Llengua, Educació i Immigració. La veritat és que ha estat una edició especialment singular. Suposo que per molts haureu experimentat les mateixes sensacions que jo. Jo he vist que al llarg de les diferents sessions anava experimentant diferents sentiments. La veritat és que hi ha hagut moments més alts, moments més baixos, moments més optimistes i moments més pessimistes. En qualsevol cas, ha estat una edició que no ens deixarà segurament indiferents. El primer que vam fer va ser començar amb el record d'una persona entranyable, una persona que estarà sempre més lligada a aquest simposi i que per molts de nosaltres doncs, serà un referent i una persona que recordarem al llarg de la nostra vida, el doctor Siguan. I això ja va ser algo que ens va frapar força, no? Aquelles persones que l'havíem conegut, sabem que ja no serà mai més entre nosaltres, poder-lo veure i escoltar-lo aquí, la veritat és que ja començava a fer posar una mica de pell de gallina, no? A partir d'aquí vam començar a tenir les diferents intervencions, diferents idees, la majoria d'elles presentades des de perspectives estrictament crítiques, i algunes d'elles, doncs, el que deia, amb un caràcter més optimista, d'altres amb un caràcter més pessimista. Vam veure també mostres d'experiències que d'alguna manera ens ajudaven a marcar-nos algunes pautes que ens ajudessin a tirar una mica endavant i d'alguna manera a orientar la nostra feina. Vam tenir, o hem tingut i encara tenim ara, l'oportunitat de veure un parell de mostres, la de la pel·lícula La Ola, que s'acaba d'anunciar que encara està al nostre abast de poder-la veure, i també l'exposició de les lliçons de l'Holocaust, que altra vegada no ens podien deixar indiferents, és a dir, cada vegada que en veiem una o altra, la veritat és que moltes idees nostres doncs, trontollaven i el nostre cor doncs, també es veia una mica afectat. La veritat és que ha estat una edició molt singular, com us deia. En qualsevol cas, agraïm a tots aquells que l'han fet possible que hagi estat així, que sigui una edició de la que tots ens en puguem endur un bon record i un record que d'alguna manera ens ajudi a reconsiderar algunes d'aquelles qüestions que a nivell particular, personal, doncs, potser hauríem de reconsiderar i també des del punt de vista professional. Hem intentat fer un assaig de resum del que han estat les diferents sessions d'aquests dos dies. Val a dir que és una qüestió, un redactat una mica ràpid i en qualsevol cas ens comprometem a refer-lo i a revisar-lo amb més cura, però que en el seu moment doncs, el penjarem a partir, des de la web del simposi i quedarà a l'abast de tothom. Dono la paraula a en Joan perquè ens el llegeixi i seguiríem. Gràcies.
Bé, per tant, us llegeixo en nom del comitè organitzador del simposi i en aquest sentit vull agrair la feina que ens ha facilitat en Xavier Besalú per poder tenir a punt aquest document, el que seria una mica el resum del conjunt d'aportacions. Des de les universitats s'ha de promoure la recerca rigorosa, el pensament agosarat, el debat científic profund i contrastat, la docència exigent i de qualitat i fugir del credencialisme, de la pura imatge, de l'eficàcia que nega la participació, de les carreres individuals que dificulten la col·laboració. Sigui dit, aquest petit preàmbul en homenatge al doctor Siguan. Els educadors, el professorat, els treballadors socials, hem de ser tècnicament competents i cívicament compromesos. Els objectius de l'educació, per la seva complexitat, ambició i abast, són impossibles d'assolir sense les complicitats de l'entorn, sense el compromís social i polític dels professionals, més enllà de les parets dels centres. La globalització econòmica, el neoliberalisme, que menys té tot allò que és públic i obvia les relacions de poder en la vida de cada dia, la liquidesa que abomina de les conviccions sòlides i dels projectes que transcendeixen el present, tal com ens explicava el professor Cameron McCarthy, conformen un context que modifica el significat de l'educació, de la pobresa, de la diversitat, en un sentit molt poc favorable a l'humanisme i a la justícia social. L'autoorganització del professorat, la formació permanent lligada a la pràctica educativa i a les necessitats dels educants, a l'estil del Grupo Eleuterio Quintanilla i de l'Associació d'Ensenyantes con Gitanos, haurien de ser un imperatiu ineludible per als professionals de l'educació compromesos amb la convivència intercultural i l'educació antiracista. L'onada ens mostra amb el llenguatge potent del cinema la fortalesa dels factors sistèmics, el poder dels elements ambientals en el condicionament de les mentalitats i en les conductes individuals, més enllà de les posicions personals, i posa de relleu la importància de treballar en l'àmbit educatiu per la construcció d'identitats madures, d'individus independents i capaços de fer front al gregarisme i a la passivitat, de prendre decisions lliures. És un missatge que trobem també en la magnífica exposició que ens ha acompanyat aquests dies, Pensad que esto ha sucedido, lecciones del Holocausto. Els professors i les professores estem fets dels mateixos materials que la resta de la societat. No som ni millors ni pitjors i hem crescut sota les mateixes influències culturals i acadèmiques. Vol dir això que la nostra formació ha estat impregnada de nacionalisme, allò de primer els de casa, de masclisme, de racisme, la supremacia occidental, de modernització, que tendeix a mesurar les altres societats prenent la nostra com a patró. Sense una presa de consciència d'aquest bagatge implícit, sense la mobilització que ens demanava Walter Actis, mal podrem fer una educació intercultural i antiracista. El treball en els centres educatius s'ha de fer a través de les diverses disciplines científiques de les diverses àrees. Per això és imprescindible revisar els continguts de totes elles en clau d'universalitat, de funcionalitat i d'interculturalitat, per evitar els buits, per corregir els biaixos discriminatoris, i les metodologies, estratègies i recursos i materials per fer-les més pròximes, més eficaces, per generar aprenentatges més duradors i transferibles, per poder seguir aprenent al llarg de la vida, com ens han començat a mostrar en Lluís Ballbé i l'Encarna Hidalgo per a l'educació artística i per a les ciències socials. L'educació antiracista ha d'impactar en els documents institucionals dels centres educatius, singularment en el seu projecte educatiu i en el seu projecte de convivència. Ha de ser assumida pels equips directius, perquè l'educació antiracista només pot ser un projecte de centre, no de determinades àrees o de determinats professors. S'ha de posar en pràctica en el tractament i la resolució dels conflictes, en la relació i la implicació de les famílies dels educants i de les diverses agències i associacions de l'entorn, en el llenguatge que fem servir, en les formes d'agrupament de l'alumnat, en les estructures de participació. Seria un error identificar l'educació antiracista només amb l'educació en valors o amb la lluita contra les agressions, els prejudicis i els estereotips. L'educació antiracista, com ens ha mostrat la professora Dazzi, ens mostra com les percepcions de les persones i els seus discursos depenen més del lloc social que ocupen, dels condicionaments socioeconòmics que ens limiten, que no pas de les ideologies convencionals. I sabem també que hi ha eines i materials per posar-nos-hi ja des d'ara. Aquest seria, per tant, el resum que hem confegit del que aquest simposi ens ha aportat.
Moltes gràcies. Bé, com us deia, aquest resum apareixerà enllaçat des de la web del simposi i també formarà part de la publicació del mateix. I aprofitem per anunciar-vos doncs, que per fi tenim quasi bé a punt per poder-vos fer arribar als que vau participar en l'edició anterior la publicació de la 6a edició del simposi dedicat a multilingüisme i pràctica educativa. En la mateixa línia, de parlar de quins eren els continguts de les diferents edicions, ens agradaria que ens ajudéssiu una mica a pensar ja en el futur. Acaben de parlar-vos de l'enquesta, jo torno a fer referència a ella, en el sentit de que, a més de poder-nos fer arribar doncs, tots aquells aspectes que considereu que des del punt de vista organitzatiu i de funcionament del simposi doncs, ens puguin ajudar a millorar-lo de cara a les properes edicions, ens pugueu també ajudar a definir una mica el camí per al qual podem continuar treballant. Recordar breument doncs, que la primera edició del 1997 es va dedicar a treballar globalment tot el que era el lema del simposi, la llengua, l'educació i la immigració. En la segona edició del 1998 es va dedicar especialment a parlar de la incorporació tardana de l'alumnat estranger. La tercera edició de l'any 2000 a la integració sociocultural i comunitat educativa. La quarta edició del 2002 es va dedicar al tractament de la diversitat, qüestions organitzatives. Al cap de 4 anys va haver-hi la 5a edició, el 2006, en la qual es va centrar el treball a analitzar la situació dels nouvinguts fins a quan, la incorporació de l'alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari I la sisena edició, que és la que us feia referència de la darrera publicació, que es va dedicar a multilingüisme i pràctica educativa. Sincerament que us agrairem molt que ens ajudeu a marcar una mica per on hem de tirar de cares al futur. I per últim, com ja hem fet abans, però insistir molt en això, agrair-vos a tots des de l'ICE de la Universitat de Barcelona i a l'ICE de Josep Pallach de la Universitat de Girona la vostra participació, perquè sincerament sense ella no hauria tingut cap mena de sentit aquest simposi. Moltes gràcies a tots i fins a la propera.